Ràdio Estel.
Són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 11 d'abril de 2013. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha determinat que les classes on hi hagi un sol alumne que hagi demanat per via judicial que la llengua castellana sigui vehicular juntament amb el català, ha de canviar-se la situació a aquesta llengua. Sens dubte, tenim un sistema d'immersió lingüística que garanteix la cohesió social i que no discrimina el castellà. Dit això, també potser podem pensar que els catalans hem d'explicar millor el que és aquest sistema que no va contra ningú i que no margina la llengua castellana que acaben dominant tots els alumnes en general quan acaben la primària i la secundària. I la consellera Irene Rigau va avisar que des del govern català no s'executarà aquesta resolució fins que no hi hagi una sentència ferma. Hi ha també lletra petita en tot això i les interpretacions avui són diverses. Sempre hi ha alguna polèmica quan surten aquestes qüestions, quan hi ha 17 famílies que han demanat la presència de la llengua castellana. Hi ha drets en tots els ciutadans, certament, però hi ha un sistema que funciona i que, sobretot, protegeix una llengua, la catalana, que ha patit massa persecucions. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, la consellera Irene Rigau va avisar ahir que des del govern català no es contempla la possibilitat d'executar la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que es va conèixer ahir en els seus propis termes.
La decisió del Tribunal d'introduir el castellà a les classes on hi hagi un sol alumne que hagi demanat per via judicial que la llengua castellana sigui vehicular juntament amb el català no va agradar gens la consellera, que va dir que l'executiu es premarà al màxim el seu dret de defensa per tal de poder preservar el seu model educatiu.
La llengua del grup no pot canviar perquè un nen ho demani. Un pare pot demanar pel seu fill, però té tota la lògica entendre que el pare ha triat un centre el qual coneix quin és el projecte educatiu, el seu projecte lingüístic, i, per tant, no ha de poder incidir la voluntat d'un pare sobre el programa i el projecte que havien sol·licitat les famílies. Hem de dir que no contemplem la possibilitat d'executar aquesta resolució en els propis termes en què està presentada.
En una roda de premsa des del Parlament, Rigau va voler remarcar que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és una mesura cautelar dictada a partir d'un procediment sobre el qual va dir no hi ha sentència i va anunciar també que la Generalitat ja l'ha recorregut en cassació davant del Tribunal Suprem.
Seguim resumint l'actualitat. Els pressupostos de la Generalitat van marcar ahir la sessió de control al govern a la Cambra Catalana. El president Artur Mas va demanar paciència a Esquerra amb els comptes i va assegurar que el següent pas serà una hisenda pròpia catalana. Mas ho va dir després d'assegurar, per activa i per passiva, segons les seves paraules, que no pensa acceptar un objectiu de dèficit que sigui inassumible per al país.
Mas li va respondre així al líder del PSC, Pere Navarro, quan va dir que no pensa aprovar els comptes sense saber quin serà el sostre del dèficit.
Fins que no coneguem això, no es poden fer els comptes de manera rigorosa. Es poden fer els comptes maquillant-los, que és com fan alguns altres. Maquillen els comptes i enganyen gairebé tothom. I així li va a l'Estat espanyol. Volem saber exactament quin és el dèficit que hi haurà per aquest any 2013. I a partir d'aquí podrem fer els pressupostos.
I sobre com es farà, el president va afirmar que, com a mínim, amb Esquerra Republicana. Sobre aquesta mateixa qüestió li va preguntar també Joan Mena, d'Iniciativa per Catalunya, que va retreure Mas que no prorrogar els pressupostos suposa prorrogar el patiment de la gent. El president va indicar que no veu com fer-ho d'una altra manera si Madrid no flexibilitza el dèficit i va dir, literalment, no ens dona els diners, sinó que ens els deixa. Una retallada així, va dir, no la sabem fer, en referència als 4.200 milions d'euros que caldria reduir per mirar d'assolir un 0,7%, que és l'objectiu que ara per ara marca Madrid.
Perquè si hem de fer els pressupostos amb el que ens han dit fins ara, que és això que comptablement se'n diu el 0,7% sobre el PIB, doncs miri, si l'hem de fer així, no el sabem fer, ni el podem fer, perquè no estem disposats a carregar-nos l'estat del benestar en aquest país. Tot té un límit.
I de la seva banda, la presidenta del Partit Popular català, Alicia Sánchez Camacho, durant la seva intervenció a la cambra, va criticar la posició de Mas sobre els comptes per aquest any i també el va acusar d'empènyer Catalunya cap a un nou tripartit. Ell li va respondre al president Mas que la veia amb un delit per entrar al govern.
I ahir al Parlament de Catalunya també es va votar a la tarda una proposta del PP i Ciutadans que demanava una comissió d'investigació sobre l'espionatge polític a Catalunya. La proposta va ser rebutjada, ja que només va tenir els vots de les dues formacions que presentaven la iniciativa, els populars i Ciutadans, i també Iniciativa. En el debat, el diputat del PP, Santi Rodríguez, i el de la CUP, David Fernández, van protagonitzar una discussió molt encesa arran d'unes paraules del mateix David Fernández, que deia que qui ha rebentat sempre les llibertats d'aquest país és el PP i va demanar als populars que vigilessin que no els caigui cap sobre, referint-se als sobres de Bárcenas implícitament. El PP va entendre que no els caigui res a sobre i ho va interpretar com una amenaça que després es va aclarir en paraules de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Repassem altres notícies de casa nostra. Teresa Forcades, monja benedictina, i Arcadi Oliveres, professor d'Economia i president de Justícia i Pau, han fet un pas per entrar en la política. Ho van anunciar ahir en el programa de televisió de Catalunya Singulars. Forcades i Oliveres van explicar que impulsen la formació d'un moviment social que ha de portar a la creació d'una candidatura popular i unitària a les properes eleccions al Parlament.
Ja han elaborat un manifest per la convocatòria d'un procés constituent a Catalunya que permeti al poble català decidir de forma democràtica i pacífica quin model d'estat i de país vol. En aquest manifest, que es pot consultar a l'adreça processconstituent.cat, s'exposa una sèrie de propostes de canvi social, polític i econòmic que serveixin per obrir un ampli debat en assemblees locals de tots els pobles de Catalunya. Aquest procés, des de baix, ha de culminar amb la creació d'una candidatura unitària que convocaria l'Assemblea Constituent, que hauria de portar la independència de Catalunya. Algunes de les propostes de la plataforma que impulsen Teresa Forcades i Arcadi Oliveres són, per exemple, l'expropiació de la banda privada, posar fre també a l'especulació financera, una reforma electoral i mecanismes de control dels càrrecs electes, volíem dir, reversió de tota les retallades, una moratòria dels desnonaments i també dació en pagament retroactiva.
Aquestes propostes d'expropiar la banca, de fer una reforma electoral i d'impulsar la independència de Catalunya les explicarà avui precisament a la tertúlia el mateix Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, que ens acompanyarà d'aquí a uns minuts en directe. Us expliquem també, seguint el fil d'altres notícies, que el titular del jutjat d'instrucció de guàrdia ha ordenat l'ingrés a la presó de Rina M, que és la dona acusada d'haver assassinat els seus dos fills el cap de setmana passat a Barcelona, un cop sigui donada d'alta de l'hospital on està sota tractament psiquiàtric des que es va produir el doble crim.
En un acte, el titular del jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona ha declarat, com dèiem, presó preventiva sense fiança per la detinguda per garantir que estigui disponible a la justícia, però també per assegurar la seva protecció física i psíquica, ja que es pot temer un episodi d'autolesió. Per aquest motiu, el jutge ha ordenat que la detinguda segueixi ingressada a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on està internada des de la detenció del diumenge dia 7, i que quan se la traslladi a la presó d'una vegada tingui l'alta, sigui atesa de manera adequada amb les prescripcions mèdiques.
I obre les portes a Barcelona el Saló Internacional del Còmic, que enguany arriba a la 31a edició. Són 19.000 metres quadrats al Palau 8 de Fira de Barcelona a Montjuïc, en què hi són presents tots els gèneres, des dels superherois, que sembla que viu en una nova època daurada, fins al manga, passant pel còmic japonès, que ha vist com queien les vendes els darrers anys. Enguany, el Saló es dedica al gènere del western amb una gran exposició sobre aquest tema amb el nom de Per un grapat de còmics.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest dijous. França, Itàlia, Alemanya i la Gran Bretanya participen juntament amb el govern espanyol en un projecte pilot d'intercanvi d'informació tributària que pretén facilitar la lluita contra el frau fiscal.
Els 5 estats membres han enviat una carta al comissari europeu de fiscalitat en què expliquen que el projecte servirà per atrapar i dissuadir els evasors fiscals i conviden altres països de la Unió Europea a afegir-s'hi. Espanya també signarà més endavant un projecte equivalent amb els Estats Units. El mateix dia que s'ha comunicat aquest projecte, Luxemburg ha anunciat que aixecarà el secret bancari a partir del dia 1 de gener de l'any 2015. El primer ministre Jean-Claude Juncker ha assegurat que el país permetrà l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes de residents d'altres estats membres per combatre l'evasió d'impostos. D'aquesta manera, Àustria serà l'únic país membre de la Unió Europea que mantindrà el secret bancari.
La Comissió Europea, mentrestant, considera que l'estat espanyol no fa els deures prou ràpid i que té desequilibris excessius. També avisa Espanya que la recessió es pot allargar més enllà del previst, és a dir, més enllà de principis de l'any vinent.
Segons la Comissió Europea, l'agenda de reformes no s'ha completat i, tot i admetre els esforços que s'estan fent, és en aquest sentit que Brussel·les insta l'estat espanyol, sobretot, a completar ràpidament la reforma bancària i a reforçar, d'altra banda, les polítiques públiques d'activació activa. Si l'executiu comunitari considera insuficients les reformes, podria adoptar sancions. Recordem que el procediment per desequilibris excessius preveu multes de fins al 0,1% del producte interior brut per als països que no segueixin les recomanacions de la política econòmica de la Unió Europea. En el cas de l'estat espanyol, la sanció podria ser de 1.000 milions d'euros.
I el Tribunal Constitucional ha declarat nul el sistema que la Seguretat Social estableix per calcular la pensió dels treballadors a temps parcial. La sentència, que es va fer pública ahir, considera que és discriminatori perquè lesiona el dret a la igualtat i, tenint en compte que la majoria de treballadors a temps parcial són dones, pot provocar també una discriminació indirecta per raó de sexe. Tres minuts i serà un quart de nou. Els veïns de Corea del Nord estan en aquests moments en situació d'alerta perquè creuen que el règim comunista de Pyongyang, el de Corea del Nord, té a punt el llançament de míssils.
Doncs sí, segons el Ministeri d'Afers Estrangers de Corea del Sud, el règim nord-coreà tindria preparats uns míssils de curt abast amb capacitat per arribar fins l'illa de Guam, territori dels Estats Units, situat a l'oceà Pacífic. La comunitat internacional desconeix de moment quines són les verdaderes intencions de Pyongyang i si es limitarà, com ha passat en altres ocasions, a fer llançament sense atacar cap objectiu concret. El desconcert ha portat ja les tropes aliades de Corea del Sud, els Estats Units i el Japó a pujar el nivell d'alerta mentre demanen a la Xina i Rússia que facin servir la seva influència per frenar Corea del Nord en la seva escalada bel·licista.
S'acaba la campanya electoral per a les eleccions presidencials de diumenge a Veneçuela amb alguns incidents importants. Almenys 9 persones han resultat ferides en les últimes hores en diversos aldarulls a l'estat de Mérida, a l'oest de Veneçuela, després d'un acte de campanya del candidat opositor Enrique Capriles, segons fonts oficials.
Mentre que l'oposició atribueix aquests fets a persones afins al govern, el governador de Mérida, Alexis Ramírez, ha assegurat que corresponen a grups de seguidors violents vinculats al líder opositor. Mentrestant, Maduro i Capriles esgoten en les últimes hores de la campanya electoral que acaba avui dijous enmig d'una creixent crispació.
L'organització humanitària Save the Children denuncia que la majoria de les víctimes de les agressions sexuals que pateixen moltes persones al món són precisament nens menors.
Doncs si l'informe delictes inqualificables contra nens i nenes recull declaracions de víctimes i testimonis de països com ara la República Democràtica del Congo, Libèria o Colòmbia. Segons un estudi del Ministeri de Gènere i Desenvolupament de Libèria, més del 80% de les víctimes de violència de gènere en el període 2011-2012 eren menors de 17 anys i gairebé totes van ser violades. Save the Children posa de manifest també que resulta molt complicat obtenir estadístiques sobre aquest tipus de víctimes perquè és un tema molt sensible a totes les cultures i hi ha un tabú a escala mundial sobre la violència sexual.
Us expliquem també que el president dels Estats Units, Barack Obama, va presentar ahir a la tarda el seu projecte pressupostari per a l'any fiscal 2014.
Doncs un projecte que ha qualificat de fiscalment responsable perquè, amb ell ha dit, poden fer créixer l'economia del seu país i alhora reduir-ne el dèficit. Obama, que ha fet aquestes afirmacions en una compareixença als Rosers de la Casa Blanca, ha acceptat concessions a l'oposició per intentar un acord pressupostari a llarg termini. La proposta que Obama enviarà al Congrés conté un pressupost de 3,77 bilions de dòlars per l'any fiscal 2014. Mentrestant, dos senadors nord-americans han anunciat ahir també que s'ha arribat a un acord bipartidista al Congrés per ampliar el control d'antecedents en totes les vendes comercials d'armes per reduir la violència al país.
I el britànic Robert Edwards, pioner de la fecundació in vitro i Premi Nobel, va morir ahir als 87 anys, segons va anunciar la Universitat de Cambridge, amb la qual treballava.
Segons el comunicat, el professor Edwards va morir tranquil·lament mentre dormia després d'una llarga malaltia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va suar de valent ahir per classificar-se per a les semifinals de la Champions, però finalment ho va aconseguir. Els blaugrana van empatar a un amb el Paris Saint-Germain al Camp Nou i van passar gràcies a l'empat a dos de l'anada.
Pastore va avançar els francesos i Pedro va salvar els catalans. Messi va començar la banqueta, però va jugar els últims 30 minuts i va iniciar la jugada del gol de l'empat, com dèiem, feta per Pedro. El Barça s'ha convertit així en el primer equip que arriba a les semifinals de la Lliga de Campions per sisè cop consecutiu. L'última vegada que els blaugranes van quedar eliminats abans de les semifinals va ser la temporada 2006-2007.
El Bayern de Munic torna a superar el Juventus, en aquest cas per 0-2, el mateix resultat del partit d'anada, i accedeix també a les semifinals de la Champions.
Ja el 0-2 de l'anada deixava molt ben encarrilada aquesta eliminatòria pels alemanys, que a Turí també han estat molt superiors en el terreny de joc. Prova d'això és el resultat final, amb victòria dels de Heynckes sobre la Juventus, com dèiem, per 0-2.
Recordem que els altres dos equips de semifinals que entraran en el sorteig de divendres, de demà divendres, són el Borussia de Dortmund i el Real Madrid. I el Màlaga, perdedor in extremis precisament contra l'equip de Dortmund, presentarà una queixa oficial davant la UEFA pels errors arbitrals que li van costar aquesta eliminació. Ho va anunciar ahir Vicente Casado, director general del club, abans de tornar a la ciutat andalusa.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va assegurar ahir, al final de l'Audiència General, que prega per les víctimes i els damnificats del terratrèmol de 6,3 graus en l'escala de Richter que es va produir dimarts a l'Iran i que va deixar 37 morts i almenys 850 ferits, segons l'últim balanç oficial. Les víctimes mortals s'han registrat en les zones de les localitats de Kaki, Tasuk i Sambe. El terratrèmol es va produir a uns 100 quilòmetres de la central nuclear de Búixer, l'única de l'Iran, que està en fase de proves. No obstant això, la corporació russa Atomstroy Export, que gestiona l'obra, ha informat que la situació de la central era normal.
I el Papa Francesc va assegurar ahir que Déu sempre és fidel a nosaltres i que hem de correspondre a aquesta fidelitat malgrat les nostres limitacions humanes. En la seva tercera audiència general com a pontífex, el Sant Pare va explicar el significat més profund de la paternitat de Déu i va situar també la relació de l'home amb ell mateix a nivell que les relacions familiars.
Nella lettera ai Romani scrive:
voi avete ricevuto lo spirito che vosaltres heu rebut figli adottivo, l'esperit permesso del quale adoptius, gridiamo mitjançant el qual diem adeu Abba, Pare.
Che abbiamo ricevuto nel battismo,
és precisament per això que hem rebut en el baptisme
a dire a Dio,
que se'ns ensenya
padre,
a dir a Déu Pare.
Papà.
Encara millor, Abba vol dir papà. Així, el nostre Déu és un papà per nosaltres.
En una plaça de Sant Pere plena, el Papa ha tornat a mostrar la seva proximitat amb la gent i ha fonamentat els seus gestos precisament en l'esperit que tots rebem del baptisme.
Per cert, que ahir per primera vegada va pronunciar una part de l'audiència en castellà, el Sant Pare, aprofitant que hi havia, entre molts altres grups, una representació del club de futbol San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires, amb el qual el pontífex se sent identificat. I el papa Francesc, d'altra banda, al final de la mateixa audiència, va publicar ahir dos tuits des del seu compte @pontífex. En el primer destaca que ser cristians no es redueix a seguir els manaments, sinó a deixar que Crist prengui possessió de la vida i la transformi. 10 minuts després, el pontífex escrivia un segon tuit on es deia: això, si ens comportem com a fills de Déu, sentim-nos estimats per ell, la nostra vida serà nova, satisfeta i de serenitat i goig. Els comptes de Twitter del pontífex en els seus 9 idiomes ja han superat en aquests moments els 5 milions de seguidors i només en espanyol aquest compte ja compta amb més d'1.700.000 seguidors. Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A la Vanguardia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exigeix que la classe sigui en castellà si un sol alumne ho vol. El periòdico es decanta com a tema principal de portada per la victòria del Barça, la classificació, millor dit, del Barça per a les semifinals de la Champions, i fa un titular amb connotacions religioses però també esportives. Titula Sant Pedro, referint-se al jugador canari del Barça que va fer el gol decisiu. El Punt Avui: el calvari judicial del català no té aturador. Diari Ara: prou, titula sobre el que qualifica d'atac a la immersió lingüística, referint-se a la sentència del TSJ. El País: els comptes del PP registren les donacions il·legals a Bárcenas. El Mundo: Mas desobeeix la justícia i no escolaritzarà en castellà, diu el titular. L'ABC, amb una imatge de Bárcenas, ofereix una exclusiva, ja que ha accedit a una documentació i titula això: així es van filtrar les, entre cometes, fotocòpies de Bárcenas. I La Razón titula sobre el president de la Junta d'Andalusia: grinyant deu 467 milions als bancs que vol expropiar.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. T'ascendeixen a la feina, surts a sopar amb les teves amigues i a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un vestit que et queda genial, que abans costava 59,90 euros i ara només 29,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem a aquesta hora de problemes a la Pota Nord, a la B20. Hi ha hagut un accident a l'altura de Badalona, en sentit Mataró. Hi ha un carril tallat al trànsit, aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres. Això a la B20, Pota Nord, Santa Coloma, Montigalà, Badalona, aquest tram, com us dèiem, sortint de la ciutat comtal a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària parlaríem d'aturades habituals, destacant la ronda litoral, que va plena entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també l'autopista B23, que els vehicles s'aturen sobretot entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona des d'aquest centre d'informació. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Matí tranquil, el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no registra incidències destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. A hores d'ara cal destacar l'ascens acusat gairebé tot el país de les temperatures, i és que bufen i bufaran vents de component sud que de fet es aniran reforçant amb el pas de les hores i comportaran que també al centre del dia les màximes s'enfilin i força, sobretot a l'interior de Girona i al Pla de Lleida podríem tenir màximes properes als 26 graus, per tant, ambient realment càlid. A banda d'aquests vents de component sud, durant el matí portaran pocs canvis, ambient assolellat amb alguns núvols alts i prims, això sí, al litoral nord i també al Pirineu i Prepirineu occidental fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos. A partir d'aleshores es dissiparan. Aquests vents també comportaran alguns canvis a partir de migdia, i és que durant aquesta tarda i nit ens creuarà un sistema frontal poc actiu que deixarà núvols abundants al nord-oest del país i algunes precipitacions de caràcter feble i dispers al Pirineu i Prepirineu occidental, amb una cota de neu força elevada per sobre dels 2.000 metres. Baixarà al llarg de la tarda dels 2.300 fins als 2.000 metres al final de la jornada. Les quantitats acumulades, però seran de caràcter minso. De cara a demà divendres s'aclarirà, però també entrarà un lleuger vent de component nord i oest que farà que les temperatures baixin també de manera considerable. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Tornem a parlar avui d'educació perquè la Plataforma Estatal per l'Escola Pública anunciava ahir la convocatòria d'una vaga general de docents, alumnes i pares a totes les etapes de l'ensenyament per al proper 9 de maig. La jornada està convocada per protestar contra les retallades i la reforma educativa i universitària que prepara el ministre José Ignacio Wert. Aquesta vaga s'emmarca en un calendari de mobilitzacions per aquest mes i el mes vinent, convocat concretament pels sindicats Comissions Obreres, Estès, FTUGT i la CGT, així com la Confederació Espanyola de Pares i Mares d'Alumnes, la CEAPA, el Sindicat d'Estudiants i els Moviments de Renovació Pedagògica. És la primera vegada que pares, professors i organitzacions sindicals de l'ensenyament públic coincideixen en una convocatòria d'aturada al sector en totes les etapes. Parlem d'aquesta convocatòria i també farem un apunt sobre la qüestió de la immersió lingüística amb la secretària general del Departament d'Educació del Sindicat Comissions Obreres a Catalunya, Montse Ros. Bon dia, senyora Montse Ros.
Bon dia, bona hora.
Aquesta convocatòria de vaga, com la justifiquen els sindicats i què pretén, sobretot, el 9 de maig?
Estem realment escandalitzats de la lleugeresa amb què està començant a legislar el govern espanyol, no? I vostès sabran que han presentat l'avantprojecte de la Llei de la Mejora de la Qualitat Educativa, que és la LOMCE, no? Que és una llei que està feta per fer diverses coses. Una, perquè arribin menys nanos a batxillerat i a la universitat. Dues, perquè el govern central es quedi les competències sobre el currículum a base de posar avaluacions controlades només pel Ministeri. Què vol dir això? Que ens perilla el català, que ens perilla la cultura catalana, la història de Catalunya, però també amb aquestes avaluacions que tenen funció de revàlida, el Ministeri es guarda la clau per quants nanos van passant d'una etapa a l'altra, no? Es guarda la clau numèrica de l'ascensor social, que és l'educació. Redueix molt els diners que dediquem a l'educació. Però no en té prou amb això, que toca, diguéssim, de 3 anys fins a 18 anys, per entendre'ns, aquesta llei, sinó que, a més, fa una altra llei, que és la de la reforma de l'administració local. I en el seu article 25 diu totes les competències educatives dels ajuntaments van fora. No tenen competències educatives dels ajuntaments. Que les traspassin a les diputacions i a les comunitats autònomes. I aquestes ja decidiran si conserven l'activitat o no. Què fan els ajuntaments a Catalunya? No tot arreu és igual. Però a Catalunya què fan els ajuntaments? Fan el 0-3. Per llei de Catalunya, que és una llei que només hi ha a Catalunya, l'altra resta d'Espanya no hi és, ens posen en qüestió tota l'escolarització preescolar. però ens posen en qüestió tota l'educació pel lleure, tota l'educació de les escoles artístiques, no? Dels conservatoris, de les escoles d'art, que aquí a Catalunya són bàsicament de caire municipal. I què ens està fent també? Tocar la universitat. A la universitat encara no hem vist la llei, però estan fent la reforma sense llei. En aquest moment tenim la gent de la Politècnica de Catalunya tancada al rectorat perquè tenen un ERO que pretenen despatxar a l'entorn de 600 persones.
Doncs bé, moltes raons les que ens està donant Montse Ros, responsable d'Educació de Comissions Obreres a Catalunya, també les retallades i l'exigència d'una dedicació pressupostària justa a l'educació. També hi ha, a banda de la vaga del 9 de maig, que tindrem ocasió de comentar més endavant pel que fa als seus detalls, hi ha tot un calendari de mobilitzacions que inclouen, per exemple, també protestes al cap de setmana dels dies 11 i 12 de maig. De tot aquest calendari, què destacaria?
Home, ara anem pel començament. El primer que convoquem és una setmana de lluita, la setmana de Sant Jordi. Sant Jordi a nosaltres ens sembla que és l'arquetip del lluitador contra la injustícia i l'abús de poder, no? Aquell drac, l'arquetip del poder inhumà sobre les persones, que primer et demana els vedells, després els vens, després les gallines, després les persones. Quan toca els nens és quan el poble reacciona, no? En aquí jo crec que és també un referent per nosaltres. Nosaltres volem que Sant Jordi sigui un dia de reivindicació, de protecció de les nostres criatures. El dia 25 de la mateixa setmana proposem que en els centres educatius, en les localitats, de la manera com la gent ja s'ha anat organitzant, puguem fer tancades als centres, xerrades informatives, assemblees amb famílies, perquè tothom sàpiga aquestes lleis que ens estan fent, què afegeixen al que ja hem perdut de l'educació, que és molt, que és molt. A Espanya s'han perdut 62.000 professors i professores des de que governa el Partit Popular. 62.000. A Catalunya, entre tot el personal de l'educació, ens anem a vora 6.000. Ja hem perdut molt, ja hem perdut molt. Doncs hem de mirar de no perdre més. Llavors, el dia 28 estem organitzant una gran manifestació de la comunitat educativa que confluirà amb les manifestacions que convoquen des de la plataforma sanitària, des de la plataforma de serveis públics i probablement altres plataformes.
Per tant, educació i sanitat també aniran de bracet aquest 28 d'abril.
I tant.
Una última qüestió molt ràpidament, senyora Montse Ros. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exigeix que la classe sigui en castellà si un sol alumne ho vol. En atenció a la petició d'un grup de famílies catalanes, la consellera Irene Rigau ja ha dit que això no ha de qüestionar el model d'immersió lingüística i que el govern català no contempla executar aquesta resolució. També ha presentat recurs. Quina valoració fa vostè en nom de Comissions Obreres?
Comissions Obreres, com tota la comunitat educativa, aquí no tenim fissures. Totes les forces polítiques de Catalunya, excepte el PP i Ciutadans, tots els sindicats, tota la comunitat educativa, tenim una gran organització que es diu Som Escola, en què defensem l'escola catalana, defensem la immersió lingüística i defensem la cohesió cultural i social del país. Que no ens vinguin amb models d'escoles separades. No hem de separar de cap manera les criatures de Catalunya per la seva llengua d'origen. Això portaria una fractura impressionant. El que hem de fer és que convisquin, que tinguin la llengua franca de convivència a Catalunya, que és el català, i que sàpiguen molt bé el castellà, que sàpiguen molt bé l'anglès i totes les llengües que faci falta.
Moltíssimes gràcies, senyora Montse Ros, secretària general de l'àrea d'educació de Comissions Obreres a Catalunya. Que vagin bé les mobilitzacions, no per elles mateixes, sinó pel fons de contingut que comporten i per la petició moral de justícia que tenen en nom de la societat per una educació millor i un país millor. Fins una altra.
Hem de cuidar les nostres criatures. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
De seguida, la tertúlia d'actualitat. Avui amb un protagonista d'aquesta mateixa actualitat, el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, que ahir presentava un nou moviment social, Procés Constituent, juntament amb la benedictina Teresa Forcades. Tindrem aquí Arcadi Olivera, juntament amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el doctor en dret i professor de dret laboral, José Luis Salido.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i professor d'Economia. Bon dia, senyor Oliveres. Bon dia. Després d'unes quantes setmanes en què no l'havíem tingut, celebrem tornar-lo a tenir, i més encara en un dia com avui en què vostè mateix, ho hem de dir així, és notícia, oi?
Claro, ja en parlarem.
Ja en parlarem. Gràcies, senyor Arcadi Oliveres, per haver vingut. També ens acompanya avui Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. I, a més, molt honorada de tenir el protagonista del dia al meu costat.
Molt bé, molt bé. I també ens acompanya el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, senyor Salido.
Bon dia, buenos días a todos. Yo también cedo muchos tiempos de mis intervenciones a l'Arcadi si ens tiene que explicar su proyecto.
I tant, doncs sí. Gràcies per la generositat.
No, perquè crec que és la notícia del dia i les altres queden petites al costat d'aquesta.
Bé, és una notícia i una imatge que molts ciutadans, molts dels que ens escolten, van poder veure ahir a través d'una primícia de Televisió de Catalunya, el programa Singulars, concretament amb Jaume Barberà, on vostè, senyor Oliveres, i la benedictina Teresa Forcades presentaven un projecte cívic de transformació social, tot un moviment social. Vostès deien exactament amb el nom de Procés Constituent. De fet, hi ha una adreça electrònica que els mateixos oients ja poden consultar des d'ahir a la tarda, procésconstituent.cat. Com ho definiria, exacte, això, senyor Oliveres, per començar?
No, jo acabo de dir-ho molt bé, un procés constituent que voldria acabar amb una coalició de tota aquella gent que avui en dia s'agrupen en diferents partits polítics, en diferents moviments socials, i també, sobretot, persones individuals, que són les que més apreciem en aquest cas, que pretenen que aquesta situació socioeconòmica i política canviï. Al cap i a la fi, l'única intenció nostra és fer de catalitzadors de que si aquesta gent d'una manera o altra poden arribar a constituir una plataforma, una coalició, presentar-se a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, doncs ho facin, i d'aquesta manera intentem transformar la situació, res més que això.
I això és a través de seduir, per dir-ho així, la societat amb una sèrie de propostes que vostès consideren molt necessàries. Per tant, sí, sense cap sigla política o dels partits convencionals o tradicionals, vostès volen aglutinar gent.
Volem aglutinar gent. Hem fet 10 propostes, no perquè ens entusiasmi que hagi de ser un decàleg, que han sortit 10 com en podien sortir 11, però...
Som de l'època del decàlogo.
Som de l'època del decàlogo. Sí, sí, sí.
Para todo hay un decàlogo.
I per tant, aquí han sortit 10 propostes, que a més totes els podem imaginar, els que ens han anat escoltant, almenys els que m'han vingut a escoltar aquí des de fa anys a Ràdio Estel, ja saben una mica de quin peu calço i, per tant, què es pot demanar o què es pot esperar que jo demani.
Una justícia econòmica i financera, per exemple, amb la banca, no?
Assegurar... Exacte, aquest és el primer punt. Tot aquest debacle que avui en dia tenim, degut a l'especulació, degut, doncs, a les subvencions que s'han donat als bancs i no s'han donat a l'estat del benestar, aquest és un primer element. Però n'hi ha d'altres. Hi ha l'element que té a veure, doncs, amb uns salaris dignes, amb feina per tothom, també amb la transformació democràtica, amb els temes de l'habitatge, amb els temes, doncs, en aquest moment de les retallades, que són molt importants, també una mica el que respecta a la dona i a la violència de gènere, la reconversió de l'economia cap a principis ecològics, els drets dels migrants, els mitjans de comunicació, la pau, la solidaritat internacional, etc. Elements que tots coneixem i que són molt importants.
També s'inclou un tema que potser no compta amb la unanimitat a tots, tot i que també pot tenir suport, com és una declaració unilateral d'independència al Parlament de Catalunya. Per tant, vostès són independentistes.
Som independentistes i pensem que a la llarga això serà un element que podrà lligar molta gent. Però, evidentment, això no ho podem dir nosaltres. Això ho ha de dir un Parlament de Catalunya degudament constituït d'acord amb aquest impuls. I si aquest Parlament de Catalunya té una majoria independentista i formula aquesta declaració, ja estarem d'acord. Si no, també seguirem treballant perquè aquestes finalitats s'aconsegueixin.
Procés constituent és el nom d'aquest moviment. I com va sorgir, ja per tancar l'última sèrie de preguntes, com és que vostè i Teresa Forcades, dues persones de certa projecció pública últimament, s'han unit per fer això?
Bé, ens coneixem fa anys i darrerament jo diria que potser ha sigut una mica la demanda pública la que ens ha provocat això. Jo, ja ho sabeu, vaig sovint, cada setmana, a fer diverses xerrades arreu del país i cada vegada que acabava doncs em deien aquí s'ha de fer alguna cosa, s'ha de donar dimensió política en aquestes propostes que tu fas. I a la Teresa Forcades li deien pràcticament el mateix. O més encara, perquè haig de confessar que ella té molt més requesta que jo a les xerrades. Si jo tinc 200 persones ja estic content, si ella no en té 2.000 no està contenta.
Això no és qüestió de quantitat.
Exagerant una mica. De manera que amb aquesta qüestió vam pensar que potser era el moment de que ja que hi havia aquesta demanda, doncs intentar respondre i tirar endavant.
Per ser una cosa que ens vol aclarir, per tancar la primera part d'aquesta explicació, vostè i Teresa Forcades no seran candidats. Això
No. Jo tampoc vull memoritzar pas la tertúlia d'avui, però això sí que em penso que és important de dir-ho, que ni ella ni jo ens hem plantejat mai anar a cap candidatura electoral de cap tipus. Ella, perquè diu que la seva condició doncs, de religiosa l'impedeix. A mi, la meva edat i sobretot la meva incompetència, em fa impossible que jo pugui participar en una cosa d'aquest tipus. Per tant, aglutinarem, farem de catalitzador, ajudarem, impulsarem, donarem el nom, però...
I lideraran, no, potser fins i tot, però no,
això
no
ja
com a
veurem quan estigui ja...
Molt bé, doncs...
Podem fer preguntes,
i tant,
no?
I tant. Fem una primera tanda d'una pregunta cadascú i després continuem.
Bé, no, jo me n'he alegrat moltíssim perquè quan va sorgir tot el moviment del 15M i la meva filla estava engrescada i parlàvem i tots estàvem una mica així, no? Deia, mira, Mariona, aquí falta un líder. Ens està faltant un líder que pugui canalitzar tota aquesta energia. I em deia, no, mare, que si lo bo és això, que no hi ha líders, que tal... Ja hem vist què ha passat. O sigui, de tot aquell moviment, amb tota aquella força que hi havia, qui ha tirat endavant, qui ha fet una plataforma, una Ada Colau, val? Que va sorgir tot d'allà. Tot lo demés, sembla com si tota aquella energia, tota aquella bona voluntat se'ns hagués esvaït en l'aire. I trobava a faltar la persona que tingués la valentia d'enfrontar-se o posar-se al capdavant i de dir, bé, tots aquells raonaments familiars que es van fer, assemblees, que hi van haver-hi conclusions, tal, qui ho lidera, qui capitalitza, però en el bon sentit de la paraula, perquè s'ha de veure un cap visible i s'ha de veure qui té el carisma de saber arrossegar tota aquesta energia.
Ara bé, això pretén una transformació del sistema, fins i tot, no sé, després podem entrar en aquesta qüestió, perquè també hi ha altres partits polítics que es presentaran a unes eleccions, no?
Bé, nosaltres voldríem que, efectivament, el tema del lideratge és un tema molt, molt discutible. També diria que el 15M, amb el granat del lideratge, ha fet molta feina i encara d'una o d'altra manera.
Sí, però no és visible, Arcadi.
Segurament no és visible.
No té la força d'arrossegar. Sembla que es quedi
potser
tot més
diluït. Potser li ha
faltat diluït,
més cohesió a l'hora de determinar diferents propostes.
Sí, tampoc sé si el lideratge aquest s'ha d'emprendre, i menys. Jo personalment no penso emprendre cap, perquè no he tingut mai cap vocació de líder ni de res. Com va dir un amic que ens va veure tots dos, li va dir a la Teresa, mira, tu encara pots tirar endavant perquè ets jove i perquè el senyor està acabat. De manera que aleshores...
Doncs, són de generacions diferents, diguéssim.
Ja els lideratges són molt diferents. Ara, que evidentment això pretén que hi hagi coalició política, sí. O sigui, jo poso ara aquí sobre la taula la idea de que aquesta coalició només funcionarà si almenys tota l'esquerra catalana s'uneix formalment davant a unes eleccions. Anar a aquesta coalició soleta i enfrontar-se amb els partits polítics, em penso que esteu donant el fracàs.
Ha dit vostè esquerra, això vol dir que té vocació de ser d'esquerres, aquest nou moviment?
A veure, si llegeixen...
No hi una part, està per aquí.
Si llegeixen aquests 10 punts, veuran que allò molt, molt de dretes no és.
Però són oberts a totes les forces.
Evidentment, sí, però són oberts a totes les forces. Jo només dic d'esquerres per dir-ho d'una manera. Potser sí, sí, la paraula ja esquerres ja no tingui tant sentit, però, en fi, una mica en aquesta direcció. Però no tancada.
Senyora Salido, si un comentari, una pregunta, el que vulgui sobre aquest tema.
Sí. Bueno, yo creo que realmente, cuando se dice izquierdas o derechas y tal, no, yo creo que haya justicia económica y financiera. Quizá justicia económica y financiera no, pero unas leyes de economía y financieras justas, eso sí. A mí la justicia me gusta sin matices. La justicia es justicia o no es justicia. Es decir, por tanto, justicia financiera y económica no, pero sí que unas reglas de economía y de finanzas que eviten la especulación, etcétera, que haya salarios dignos, a quien no le gusta. Que todo el mundo tenga derecho al acceso a la vivienda, a quien no le gusta. Ese es un programa que perfectamente puede ser compartido con la derecha. Otra cosa es ya la implementación, el desarrollo de todo eso. Es decir, a mí me parece muy bien desde la utopía que eso se plantea así, pero fijémonos que en nuestra religión tenemos 10 mandamientos y otros tantos de la Iglesia, pero sin embargo tiene que haber la penitencia. Es decir, tiene que haber luego el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Pues porque no se cumplen. O sea, simplemente por eso.
La condición humana.
Efectivamente, la condición humana. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Oiga, esto está muy bien, todo ese discurso está muy bien, pero la realidad es una, los recursos son unos y evidentemente son escasos y hay que establecer las prioridades correspondientes. Y el mundo es lo que es. O sea, que por tanto me parece muy bien que eso se maneje desde la utopía. Me parece perfecto, porque si no, no hay manera de avanzar. Entonces, si no te planteas algo más allá de lo realmente posible, pues evidentemente cuesta mucho de avanzar. Y yo creo que el gran problema es que todas esas ideas que las podíamos compartir todos, por lo menos desde un espíritu cristiano, yo creo que esas las podríamos compartir desde un espíritu cristiano, en la realidad evidentemente van a chocar con innumerables dificultades. Y luego, a mí no me parece correcto que se diga que el catalizador o quien haya sido la depositaria, perdón, de determinados movimientos sociales es la señora Colau. Entre otras cosas porque la señora es absolutamente antidemocrática. Antidemocrática. Y lo repetiré donde sea y cuantas veces sea necesario.
¿Por qué además, creo que es antidemocrática?
Porque, mire, las políticas que está utilizando para imponer su voluntad son absolutamente antidemocráticas. Es más, son fascistas. Punto. Son fascistas. Por ejemplo, el famoso acoso a los políticos. Uh-huh. Eso de ir a acosar a uno a la puerta de su casa, eso es antidemocrático, eso es fascista.
Yo creo que ella lo avala.
¿Cómo? ¿Está en las puertas? Uh-huh. ¿Cómo se lo avala? Está en las puertas. El famoso
escrache, casos,
por no llamarle
escrache. Sí, sí.
Por llamarle en el nombre castellano español. Tal, eso es acoso. Y el acoso se empieza señalando con el dedo y se acaba tirando con la pistola, ¿sabe usted? Es decir, y ese es un problema tremendamente grave.
Aquí ha surgido el nombre de...
Y luego, que es una señora que se ha alineado con los asesinos. Está alineada.
Creo que se está surtiendo una mica de mare, estimat company.
Vamos a ver, yo no la he citado, yo no la pensaba citar a esta señora.
No, yo deia... Se ha citado en la tertulia. No, yo deia com a líder d'un moviment que va sortir d'allà.
És com si li dijeran que el líder de determinado movimiento social en Alemania...
De tota manera, senyor Salido, sí que
li
faig una mica l'observació d'intentar vigilar de vegades les coses, perquè això de la pistola no s'ha utilitzat en cap cas, en tot el que és la defensa.
No, he dicho que se empieza señalando con el dedo y se acaba disparando con la pistola.
Però en aquest cas no preveiem que hagi de sortir.
Ojo con estos movimientos, porque está muy bien y tal, la utopía, el no sé cuántos, todos son muy buenos.
Defensen causes justes.
Y tal y cual, efectivamente. Y podríamos incluso entender que las causas en sí... Pero el método es totalmente antidemocrático y es fascista. Les guste a la gente o no.
En tot cas, senyor Salido, respecte a la seva opinió de fons, potser el tema avui no és Ada Colau, tot i que ha sortit el nom.
No.
Però vaja, alguna cosa.
Jo no l'he sacado, eh?
Sí. No, però bé.
Jo l'he fet com una líder molt responsable i que ha fet una feina increïble.
I eso es lo que discrepamos.
No,
ja
no,
veig
clar,
que hi ha discrepàcies.
Clar.
En la feina d'Ada Colau i la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Discutir-li la feina que ha fet...
Ana Colau, jo no he dit nada de los afectats per la hipoteca.
No, però la feina que ha fet aquesta senyora, discutir-la d'aquesta manera, em sembla molt fora de...
Jo crec que ella i la plataforma, més aviat del que han fet, és pacificar una situació que podia haver resultat molt violenta. Si els veiem de prop, veiem que ells intenten frenar qualsevol acció de violència que pugui haver al darrere. Més aviat fan de fre de cara a aquesta situació. I en quant al fet de que es pugui escridassar a un diputat, jo em pregunto què és pitjor, si passar de vegades davant de casa un diputat i saludar-lo, potser en paraules més fortes, o que arribi un senyor que serà un alguacil municipal i que tregui del pis a la porta de casa teva. Vull dir, són dos tipus de presència que són molt diferents.
Yo creo que hay que jugar sin las cartas marcadas y hay que jugar con las reglas del juego. Entonces, yo lo que no puedo entender es que determinadas conductas se hagan con determinadas personas y no se hayan hecho con otras. Pongo por caso. Es decir, el 99,99 de los desahucios que están habiendo, ojo, por ese motivo específico de la hipoteca, ¿eh?
Ahora estem parlant en el de la hipoteca.
Que la persona que ha ahorrado toda su vida para tener un pisito, que lo tiene alquilado para tener unas rentitas, que este no pueda desahuciar, me parece alucinante. Otra cosa es el tema de los desahucios por impago, por esos impagos, que se gestaron el 99% durante el gobierno Zapatero. Que ahora se tenga que estar persiguiendo a unos señores que no tienen nada que ver con eso. Y quiero recordar que fue la señora Chacón la que pone en marcha los desahucios express. No nadie de l'actual
govern. Que no hi hagi malentesos, com ahir va passar amb unes paraules al Parlament de Catalunya de David Fernández, que va entendre...
No, o sigui, aquí sempre ens acabem entenent, no hi ha problema.
Sí. No, jo però... em refereixo que, ja que Arcadi Oliveres ha explicat un moviment de transformació social i vostè ha parlat d'una persona que a nivell estatal està fent una feina i no li agrada, doncs potser no, perquè... aquest nou moviment...
Que conste que no l'he sacado yo,
No, que ja.
Quiero repetirlo, que no l'he sacado yo.
Jo com a exemple d'una bona pràctica.
Francina Alsina i Arcadi Oliveres d'una banda i José Luis Salido d'una altra banda, doncs discrepen sobre la tasca d'aquesta dona. Doncs bé,
sobretot sobre los métodos.
Sí. Deixem ara aquesta primera part amb Sara Cruz i amb molt de retard. Sara, bon dia.
Bon dia. Jo no sé si tindrem temps de parlar d'algú.
Ella ho intentava fa estona i no la deixem. No.
Molt breument, si hi ha temps, quins altres temes de l'actualitat parlarem avui, tractarem avui?
Doncs parlarem que el govern no obligarà a fer classe en castellà si un alumne ho demana, ho va dir la consellera d'Ensenyament Irene Rigau, que respon així a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avisant que la Generalitat no l'executarà i que s'ha presentat un recurs ja davant del Suprem. A la seva resolució, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga la Generalitat a introduir el castellà a les aules on estigui escolaritzat algun alumne que ho hagi sol·licitat per via judicial, encara que només sigui un.
I els pressupostos de la Generalitat van ser tema i de debat al Parlament.
Doncs sí, aquesta sessió de control al govern va estar marcada per un qüestionament constant de quan, com i amb qui pensa aprovar els pressupostos al govern de la Generalitat. El president va ser clar, va dir no fem com altres que maquien els comptes i enganyen gairebé tothom.
Per cert, avui es compleix el 50è aniversari de l'encíclica Pacem in Terris, de Joan XXIII, tema que tractarem. I em sembla que serà més de consens. Arcadi Oliveres coneix molt aquest text i em sembla que els altres també podran dir la seva. Gràcies, Sara. En qualsevol cas... més notícies a les 9.
Molt bé, fins ara.
Butlletins. Fins ara. Una pausa i continuem amb la tertúlia, avui molt marcada per aquest nou moviment d'Arcadi Oliveres, però amb més temes d'actualitat, amb el mateix Arcadi Oliveres, amb José Luis Salido i amb Francina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens kiwi ibèric madur en terrina d'un quilo a 1,69 euros.
I capdells de Tudela, marca Hipercor, en safata de 4 unitats a 1,39 euros.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Thank you. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb el professor de Dret Laboral, José Luis Salido, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. En tot cas, sobre el tema d'aquest nou moviment social, senyor Arcadi Oliveres, recordem que els oients poden entrar en processconstituent.cat i
exacte,
consultar
els
10 punts.
Consultar i adherir-s'hi, si vol.
I adherir-s'hi. Quines possibilitats hi ha per fer aquest moviment més gran i, d'alguna manera, quins passos volen vostès seguir? Perquè suposo que després hi haurà una constitució formal de tot
sí,
això.
Sí, ara encara és molt novedor. El que volem ara, en aquest moment, és copsar la reacció davant d'aquesta declaració, veure quines adhesions hi han. Fins i tot tenim ganes de constituir una mena de mapa de Catalunya per veure quins focus, doncs, ciutadans són aquells que més resposta han donat i, tot seguit, començar a organitzar reunions locals amb la gent, que es creïn comitès, i a partir d'aquests comitès generarà, doncs, jo que sé, un procés de formació, però tot això serà més lent.
Pot ser qüestió d'uns mesos...
Segur. Jo entenc que això en funcionament de rodatge, fins a passar l'estiu, no ho tindrem pas bé.
Hay un tema, Arcadi, que en tots els moments de fundació i tal són complicats per la qüestió financera. ¿Cómo se va a financiar este movimiento? Perquè, clar, això és un tema...
Ja que vostès defensen la banca ètica, no?
Sí, no, a veure, els dipòsits es posaran en banca ètica.
Jo també defendo la banca ètica, eh?
Sí, sí, segur. Fins i tot,
ja hem obert un compte a la banca ètica.
Fins i tot ja hem obert un compte a la banca ètica, però el problema no és la banca ètica, perquè la banca ètica no ens pot finançar a donar crèdits amb gent solvent, nosaltres no ho som, almenys des del punt de vista econòmic. No, el que sí que la idea inicial és basar-se en això que ara s'ha posat tant de moda i que es diu el crowdfunding, el Verkami, aquestes petites aportacions, i si tenim algun... algú que sigui més generós i que li interessa el seu projecte i a més d'una petita vulgui fer una de més gran, doncs sempre amb totes les limitacions que això exigeix, perquè ja sabem que masses donatius per part d'un poden crear dependència, doncs a part d'això s'acceptaran gustosament, no hi ha altra font de finançament.
Doncs bé, un altre aspecte en aquest cas que ha comentat el senyor Salido, alguna cosa més que vulguin preguntar, Francina Alsina?
Home, li preguntaria moltíssimes coses.
Moltíssimes coses amb el contingut, no?
Exacte. Jo, una curiositat, tu que vas rebent així comentaris d'oients i tal...
Arriben coses, sí, de
arriben coses. Sí. No ens en pots anar llegint alguna si n'ha arribat que sigui curiosa.
Són les
bones. De moment tot el que arriba són moltes adhesions, molt de suport de molta gent de la societat civil.
Però jo pensava, és la curiositat de saber, com que et veig mirant a l'aparatejo.
A través del Twitter també expliquem, i avui ho hem fet també, amb aquests 140 caràcters que el senyor Arcadi Oliveres ens ha presentat avui aquí també al projecte. I tant que sí. Gràcies per la seva explicació. Només una qüestió. En aquests moments, a part de vostè i Teresa Forcades, hi ha més persones dintre del projecte, partits polítics amb els quals vostès han parlat? Ahir mateix sí. Vostè explicava...
Bé, persones que puguin considerar-se ja membres, no, perquè això farem una presentació i direm qui hi ha, i suposo que serà d'aquí 8 o 10 dies.
La presentació d'aquí 8 o 10 dies no té data fixa, encara?
No, encara no. Hem parlat amb amics, volem veure la reacció, i suposo que farem una presentació més formal. Però en quant a aquest diàleg que heu dit amb els partits, sí que és veritat que hi ha hagut almenys... 3 relacions establertes, cap adhesió definitiva, es va parlar com era després amb les CUP, perquè si comences a mirar una mica el programa veus que hi ha molta relació amb el que es diu, també s'ha parlat amb Iniciativa per Catalunya i també molt recentment s'ha parlat amb l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment no es descarta parlar amb tots els altres partits i amb totes les altres associacions que hi hagi.
Doncs veurem com evoluciona aquest moviment que neix i quina incidència i quina operativitat té a nivell polític. En el cas de presentar-vos a unes eleccions al Parlament, doncs vostès no descarten res. I si, per exemple, a nivell aritmètic parlamentari no aconsegueixen tenir un grup parlamentari, seguiran treballant igualment? Això
encara no s'ha discutit, però, evidentment, la nostra proposta no és eternitzar-nos en la vida política, a part de que... A mi personalment ja em resultarà impossible, però el que és evident és que si aquesta proposta, no tan sols el dia de les eleccions, sinó veiem que des d'ara fins a pocs mesos no té aquella resposta col·lectiva que nosaltres pensàvem, doncs escolta, seguim la nostra feina i ens dediquem a una altra cosa, no és pas un tema prioritari.
Una altra punt de curiositat, allò de Teresa Forcades, la part religiosa, vull dir, les monges, sí. Com responen en això? Perquè, clar, és que és complicada la seva situació.
Tindran que relajar la norma, eh?
És que ara seguro,
tindrà que relajar la norma per aplicar-se a ella, eh?
Bueno, ella ha tingut converses tant en el monestir de dones com en el monestir d'homes i m'ha dit que ha estat ben vist el projecte, només coses.
Pues ja però...
La possibilitat que ella el liderés de manera operativa, evidentment això sí. No pot ser, perquè una comunitat benedictina no està
és
per això.
Ho comentàvem abans, així, a micro tancat.
Però això és una altra història, una cosa és el moviment i una altra cosa és la persona de Teresa Forcada, esclar. Bé, senyors, molt ràpidament, a banda d'altres temes d'actualitat que no volem ignorar, avui es compleixen 50 anys de la publicació de l'encíclica Pacem in Terris, un document del Papa Joan XXIII que es considera molt important, històricament molt, molt profètic, perquè d'alguna manera proclamava la necessitat d'instaurar una pau mundial per superar les dues guerres mundials i també evitar una possible guerra nuclear, ara que tenim tota aquesta amenaça de Corea del Nord. Em sembla que és important destacar aquest text, també molt actualitzable, de Joan XXIII, i em sembla que el senyor Arcadi Oliveres que l'ha estudiat, i els altres també, si volen, poden fer ni que sigui un breu comentari.
No, és un doble comentari. Per una banda, quan un és jove, quan té 18 o 20 anys, sempre acostuma a tenir pòsters a l'habitació, de vegades són cantants famosos, i voldria dir, perquè em va marcar molt, que a la meva habitació durant molts anys, hi havia tres grans fotografies, que eren Joan XXIII, Nikita Khrushchev i John Kennedy. Els tres que estaven a l'habitació...
Tres grans líders morals.
Durant molt de temps hi van ser.
Se l'enganya de la contradicció.
Sí, és veritat, però em semblava que eren uns referents. Aquí es va treballar molt aquest tema, ens va inspirar per l'acció pacifista, però és que més voldria posar un petit punt desconegut, però que no vull deixar de dir en aquest moment. La primera edició que es va fer, penso que era editorial Nova Terra, aquí a Catalunya, de l'encíclica, va ser prologada per Joan Gomis, que va ser l'antecessor meu a Justícia i Pau durant 25 anys, un dels mestres meus del pacifisme, i vull dir-ho perquè penso que estic obligat a dir-ho, que ara al sortir d'aquí vaig a l'enterrament de la seva dona.
Doncs ho lamentem, evidentment.
Montserrat Albet, una persona que ha sigut un personatge, va repullar molt tots els processos de pau. Ell, com sabem, ja fa 11 o 12 anys que és mort, ella ara ni l'enterrament, i penso que val la pena recordar-la no només com a dona Joan Gomis, sinó com una musicòloga del màxim prestigi, Montserrat Albet, i ara aprofito aquest moment. Doncs,
i tant, doncs que descansi en pau Montserrat Albet, la vídua de Joan Gomis, un dels fundadors de Justícia i Pau a Barcelona. El nostre condol a la seva família i a tot l'entorn de Justícia i Pau i, evidentment, a tota l'Església. Bé, a banda d'això sobre la Pacem in Terris.
Indiscutiblemente, todas las encíclicas de los papas, sobre todo en el último siglo, han sido, en muchos casos, proféticas y siempre muy vinculadas a los problemas del mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la Pacem in Terris tenía un contrapunto y era un poco la justificación de la guerra justa. Entonces, ahí se pone de manifiesto también a veces algunas contradicciones, ¿no? Es decir, la paz sí, pero en algún momento el civis pace, pace parabellum, ¿no? Es decir, que dices, oye...
Però el contingut de l'encíclica és incuestionable, sobre la pau i
sí,
sobre...
Sí, 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 no, me refiero que...
L'oposició a la guerra.
En toda esa filosofía siempre hay algún tipo de contrapunto, ¿no? Y precisamente yo creo que en ese sentido la Iglesia ha cambiado ahora, ha cambiado ahora. Però no justament con la Pacem in Terris, que d'alguna manera també justificava
aquesta guerra justa. Són moments i evolucions diferents. Jo penso que aquestes contradiccions, malauradament, es donen sempre. Ara, amb motiu de l'elecció del nou papa, em van preguntar diverses vegades què li demanaries. Evidentment, molta gent li demana moltes coses, però a mi hi havia una que em preocupava molt, que era l'existència de tot allò que es diu la capellania castrense. Jo entenc que el que no es pot és avalar la guerra públicament. I fins i tot una cosa, que sí que té trampa, però que Estats Units tingui un portaavions de guerra que es digui Corpus Christi.
No es diu Corpus Christi. Fa molt mal.
El cos de Gris es diu Corpus Christi perquè hi ha una ciutat americana que es diu Corpus Christi i li han posat al nom de la ciutat. Però, malgrat tot, fa una mica de mal als ulls. Entenia que això exigia una certa desvinculació. Com una altra cosa que també vaig demanar, amb la mateixa línia que deia el José Luis, que és que si l'Església predica, doncs, en contra de l'avortament i respecte a la vida humana, cosa que és ben apreciable, el que no pot és oficialment mantenir encara la pena de mort, que no l'ha abandonat definitivament. I penso que això també és una cosa que és una altra contradicció d'aquestes.
Està en contra de la pena de mort, però sí que es dirà que el catecisme inclou alguns matisos, no de defensa de la pena de mort.
Són petites contradiccions d'aquestes que es van donant.
En tot cas, senyor Arcadi Oliveres, ja ha actualitzat les peticions al papa, que també li volíem demanar. Vostè, fa 8 anys, quan estàvem a punt de veure l'elecció de Ratzinger, apostava per Bergoglio. Vaja, li han fet 8 anys després, als cardenals.
Sí. Quan ara, en canvi, aquesta vegada, la veritat és que havia passat una mica desapercebuda la seva candidatura, ningú en sabia res, però mira, són aquelles coses que et fan gràcies.
Com a molt profètic.
Nadie sabía nada, no de la candidatura, nadie sabía nada del papa, porque aquí en este propio programa se contactó con todos los obispos de las diócesis catalanas, y aquí, sí.
La sorpresa era total,
me parece que una vez y unos ejercicios espirituales en Madrid, no sé dónde, o en Alcalá.
Sí, a la conferencia episcopal espanyola, sí.
Pero no conocía nadie.
Els bisbes catalans...
Més que t'havies ja decantat per ell fa 8 anys, quan era una persona totalment moment.
A través de Adolfo Pérez Esquivel, no?
Havia llegit ja les candidatures d'aquell moment, perquè sí que és veritat que en l'altra elecció se n'havia parlat una mica més cara. Ara no havia
perdut cap res.
En no aquell moment sí que em vaig llegir, per portafoneria, la llista dels 5 o 6 més destacats, em vaig mirar qui era, per això m'hi dius, aquest seria el millor de tots. I, ja està, i per això vaig dir-ho, però és més
que... Recordo que vostè
sí
va
que
ser...
va ser profètic, eh?
Vostè l'any 2005 va dir aquí a Ràdio Estel que anava en metro per la ciutat de Buenos Aires, sí, sí, quan sí, ningú sí. sabia, això.
Sí, sí, va, llegir-ho bé del diari.
Sí, sí, bé, això.
Lo que pasa, no sé si nos enteraremos nunca si esas elecciones son porque ni tú ni yo ese. La tercera via.
Oh, papa, vull dir, la vas, això?
Efectivament, sí, sí. La tercera via, no?
Bé, encara sobre la Patxa Minterris, Francina, si no vol comentar.
Jo no l'he treballat massa i només...
Però vaja, la defensa de la Pau...
Per totes. I a més, com que Joan 23 és una figura per mi molt venerada i molt estimada, sí que no he treballat el text, però tot el que sigui per la Pau endavant.
Doncs bé, avui hem recordat 50 anys després aquesta històrica encíclica Pacem in Terris de Joan 23 i d'alguna manera aquells nous aires que volia impulsar Joan 23 són una mica els mateixos que ara vol impulsar el papa Francesc. Recordem aquella frase, obrim les finestres, doncs ara aquest papa...
I ja li comencem a veure gestos també,
sí,
és, com a mínim està fent un, aquest aire d'esperança dintre de tots els catalans.
Estan
no?
d'acord els altres membres de la taula sobre el nou papa? Sobre
els primers senyals van en aquesta direcció, sí.
Bueno, yo quiero ver las actuaciones del nuevo papa. Es decir, está muy bien las
formas
gestos,
y tal, sí.
Y... Pero,
aquest tarannà més
pero,
proper.
Pero yo quiero ver cómo combina la tradición de la Iglesia con la adaptación a otras cosas que necesariamente habrá que actuar.
I les seves grans dots de diplomàcia per tractar amb la Cúria.
Quin secretari està en nomen, això serà significatiu.
Clar, és que encara no l'ha anomenat, eh?
Surtant travesses, també. Es parla de Santos Abril, aquest cardenal aragonès. Bé, en tot cas, senyors, veurem com evolucionen les coses. Gràcies per la seva participació. No tenim temps de parlar del tan comentat tema de la immersió lingüística. Em temo que hi hauria hagut discrepància aquí.
Total, total, perquè hi ha hagut abans d'entrar. O sigui, ho tenim clar.
Però en tot cas, doncs, nosaltres hem marcat un perfil i, evidentment, respectem totes les opinions i també el dret de totes les famílies a demanar el que creguin convenient. Gràcies, Arcadi Oliveres, Francina Alsina i José Luis Salido. Fins la propera. Molt bon dia.
Sí, bon
dia. I gràcies especialment, Arcadi Oliveres, per la seva explicació sobre el moviment social.
Parlar una mica d'això. Gràcies.
Doncs esperem que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Repassem els titulars a aquesta hora. Mentre el Partit Popular i el PSOE es neguen a avalar la convocatòria d'una consulta d'autodeterminació a Catalunya, els partits catalans que defensen el referèndum ja han començat els contactes per forjar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Es tracta d'un instrument que ha de garantir un espai de trobada entre partits i entitats de la societat civil per blindar un full de ruta que permeti als catalans decidir a les urnes. Les reunions van començar la setmana passada i l'acord es podria tancar aquest mes d'abril. Arcadi Oliveres, professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona i referència destacada dels moviments socials catalans, i Teresa Forcades, monja benedictina del monestir de Sant Benet, reconeguda pel seu compromís social, han fet públic un manifest titulat Manifest per la convocatòria d'un procés constituent que vol promoure una nova plataforma unitària formada per la suma de diferents col·lectius i organitzacions que pugui fer cristal·litzar el malestar social creixent en una majoria política organitzada a favor d'un canvi de model. L'objectiu de la iniciativa és aplegar el màxim nombre de suports al manifest. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha avisat que el govern català no preveu la possibilitat d'executar amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es va fer pública en els seus propis termes. Segons el tribunal, quan una família demana que el seu fill rebi l'ensenyament en castellà, el sistema s'ha d'adaptar a tota la classe o unitat escolar, i això vol dir, per tant, que afecta l'alumne juntament amb els seus companys. Irene Rigau ha afirmat que ja s'ha presentat recurs davant del Suprem i ha assegurat que està convençuda que la resolució serà favorable al model lingüístic actual. Per Rigau, la resolució atempta contra la convivència i és impossible d'aplicar. Recordem que és la primera vegada que una resolució judicial és tan clara dient que el que demani un alumne és extensiu a la resta del grup. I de la plana esportiva, el Barça va suar de valent la seva classificació per les semifinals de la Lliga de Campions. Els Blaugrana van empatar ahir 1-1 amb el PSG al Camp Nou i van passar gràcies al 2-2 de l'anada.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 8 minuts, amb una mica de retard també avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Anem a veure. Avui parlaré d'un tema que està damunt de la taula, de totes les mitjans de comunicació, inclusiu en portades, i que no sé si està avaluat suficientment. El tema és l'ús de la mentida com a eina política de primer ordre. Mascarell ja definia la teoria de que l'important era aconseguir l'objectiu i no el mitjà, com s'aconseguia. I aquesta teoria, que ell inclús parlava, que hi havia una certa, el dient italià antic, virtù, és a dir, fortuna, per aconseguir el poder i mantindre el poder, aquesta teoria ha sigut recurrent sistemàticament per a classe política contra el meu pare, per exemple, que jo sempre he cregut que això era una falsificació del principi ètic en la política. Bé, les coses ara en aquest moment les estem veient a la pàgina, a les portades i les pàgines de diaris d'una forma absolutament descarada. Se menteix, se mentit, se mentirà, se mentirà. Aquesta és la meva pregunta. O se deixa de mentir, o aquest país entra en una de les pitjors èpoques de l'últim segle. Per què? Perquè la mentida no construeix mai la consistència. La mentida no pot ser mai l'instrument de la política de govern. La mentida l'han usat molt en l'oposició. La mentida s'ha utilitzat com a instrument, ja ho deia Lenin, que una mentida repetida 100 vegades acaba sent una veritat, però no és aquest la paradigma que nosaltres necessitem a l'hora de composar la governació d'un país. A casa nostra estem veient mentides tots els dies. Mentides al Parlament català, mentides al Parlament de Madrid, mentides al Senat. Els jutges estan fent un descabdellant, un exercici d'escabdellament de les mentides. I estan sortint les realitats. Com se financen els partits? És una gran mentida. Com se financen certes accions polítiques? Estem veient que és una altra gran mentida. Avui veiem, per exemple, al diari El País en portada, les cuentas del PP registran les donacions il·legals a Bárcenas. La investigació corrobora que els populars ingressaron en quasi 20 anys dinero de empreses por encima de lo permitido por la ley. Naturalment, això era sabut. O era sospitosament sobreentès. Però és que això ha passat en el PP, ha passat en Convergència i Unió, i ahí està el cas del Palau de la Música, ha passat en altres formacions. Per tant, què és el que està passant? La mentida s'utilitza com a recurs habitual, no com un pecat, no com una excepció, sinó com un recurs sistemàtic per envoldre el que és una realitat aparent. Veiem que el govern en aquest moment està en Madrid tratant d'apuntalar una expectativa mentirosa de bons propòsits per l'any final d'aquest any, primer d'any que ve. Sortirem de la crisi al quart trimestre. No, no. Probablement no sortirem de la crisi ni a l'any 2014. I veurem si el remunt se produeix a l'any 2018. És a dir, estan embolicant la troca, mentint sistemàticament per fer veure la gent una realitat que és irreal. I perquè la repeteixin mil vegades no vol dir que això sigui sostenible. Brussel·les, diu avui també un altre diari en portada, exigeix més duresa en les pensions, impostos i despidos. Més duresa encara? Més retalls encara? I la gent de què viurà? Com veuran, i deixo punts suspensius perquè cada un tragui la seva conclusió. En política, el qui menteix té que marxar al carrer. En democràcia estricta, el mentider ha de perdre el poder. Als Estats Units vam conèixer el cas Watergate, on un gran president com a Saint Richard Nixon va tenir que deixar el poder. I a Reagan el va salvar in extremis la declaració del famós coronel que va estar a la guerra del Vietnam i que portava els afers d'intel·ligència de la Casa Blanca, Oliver North. Per tant, no es pot admetre en la democràcia una mentida quan un és governant. No es pot recórrer mai a la mentida, perquè és enganyar a la gent, confondre la situació i portar a l'error absolut final a lo que és exactament una desgovernació pel camí de la mentida. En conseqüència, no puc admetre i no ho admetre. La ètica ha d'estar per sobre i la política, si no se refà amb mà a la ètica, està perduda. Bon dia.
Ràdio Estel.
L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, es pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus.
Per exemple, paquet de 3 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo, només 4,99 euros. I per la compra de 2 paquets, t'emportes de regal una ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra Coosur.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Un quart de deu, comencem l'espai Plusvàlua del Primer Cafè, com sempre uns minuts per parlar sobre els vostres drets, amics oients, els vostres drets com a consumidors. Avui parlarem de les participacions preferents, de la seva situació actual i de les actuacions que en aquesta temàtica ha dut a terme darrerament l'Agència Catalana del Consum, que és l'associació, que és l'entitat oficial que patrocina aquest espai. Saludem Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I també avui Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, recordem, què són les participacions preferents? Potser molts oients es poden veure afectats.
Bé, les participacions preferents són uns instruments financers d'aquells que en diuen híbrids. I què vol dir això d'híbrids? Doncs mira, que no són ni carn ni peix, que semblen una cosa i en són una altra. Les participacions preferents tenen caràcter perpetu. I, a més, doncs, formen part dels recursos propis de l'entitat que les emet. Per tant, és un producte de risc, perquè si l'entitat fa fallida, com hem pogut veure, les participacions preferents s'enfonsen.
En altres paraules, són diners que nosaltres hem aportat al banc, però que no són ni dipòsits convencionals, clar, ni accions.
Ni accions. S'assemblen amb les accions, però no són accions. Per què? Perquè no confereixen cap dret polític, o sigui, participació en les assemblees, ni, a més, ofereixen doncs, participació en el capital de l'entitat. Vull dir, no tens cap possibilitat de fer sentir la teva veu com un accionista.
I per què existeixen, doncs?
Bueno, aquest...
Per què es van inventar, gran... seria la pregunta.
Exacte,
per què es van inventar? Automàticament són temes per captar capital. I en uns moments en què verdaderament tot era molt alegre, doncs es van anar... Això no és d'avui per demà. El tema de participacions preferents ja venen dels anys 90, però que era entre empreses i bancs, o sigui, no estava permès la comercialització en el mercat minorista. És a partir del 98 que a través... I a més, aquí ja hi ha alguna cosa que patina. Resulta que es deixen comercialitzar dintre del mercat minorista, però que són particions preferents amb empreses que són empreses espanyoles, però amb filials que tenen la seva seu en paradisos fiscals, com les Illes Caiman, i aquestes es comercialitzen. I no és fins al 2003 que la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc d'Espanya, autoritza a les entitats financeres a emetre emissions de particions preferents amb els seus propis recursos. Per tant, vol dir que és un instrument pur i simplement per captar diner i trobar diner en canvi, i a darrere d'aquestes participacions hi ha tot això, caràcter perpetu, que no vol dir que no es poguessin amortitzar al cap de 5 anys, però sempre i quan l'entitat emissora ho demanés en el Banc d'Espanya i el Banc d'Espanya ho autoritzés. Per tant, difícilment podia recuperar-ho. Però, si ho recuperaves, hem de tenir en compte també que, com que no eren accions i, per tant, no cotitzaven a borsa, si tu t'ho venies, hauries d'anar en el mercat secundari i en el preu que hi hagués i no saps quan podries tenir aquesta liquiditat. Però, a part d'això, hi ha un altre aspecte important que també estaven subjectes a les preferents, que és que els interessos depenien de si l'entitat tenia beneficis o no tenia beneficis, perquè si l'entitat un any tenia pèrdues, perdies el dret als interessos i no els cobraves. Per tant, era un producte de risc insegur i que era, doncs, tot el seu procés de venda va ser un procés on hi va haver-hi una mala informació a totes les persones a què es dirigia. Era un producte que havia d'anar dirigit a l'inversor i, en canvi, es va vendre a l'estalviador, que el que busca no és el lucre, el que busca és la seguretat, el futur, i que aquesta rendibilitat més alta o més baixa l'ajudi al seu sou o la seva pensió.
Recordeu, amics oients, que podeu dir la vostra, podeu participar en aquest espai, especialment si us heu vist afectats per algun problema o alguna situació relacionada amb les participacions preferents en entitats bancàries o caixes d'estalvis. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, i dir la vostra en directe. Animeu-vos a trucar-nos. Carla, més preguntes.
Sí, perquè jo em preguntava quin és l'estat de situació de persones que s'han vist afectades per aquesta situació, perquè sabem que des de l'Agència Catalana de Consum s'està fent un treball important per ajudar aquestes persones a que, com a mínim, el seu cas arribi a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i es dictin alguns laudes intentant, doncs, a favor o bé o en contra, segons la situació.
Bé, en aquests moments, tot el que és doncs, l'arbitratge de consum s'està fent amb una entitat concreta, que és Catalunya Caixa. És una entitat que, si fem una distinció amb aquelles que no estaven intervingudes, aquí hi ha hagut negociacions, s'han buscat solucions, ells les han aportat, i ja segueix un altre camí. Però aquelles que estaven intervingudes no tenien cap altra solució a aportar en les persones que serien afectades. Aleshores, amb Catalunya Caixa es va arribar a un acord...
És a dir, les entitats intervingudes no poden aportar cap solució.
No poden aportar cap solució. Aleshores, va arribar amb aquest acord, un acord que doncs, va ser autoritzat, doncs, no només pel FROM, sinó per Brussel·les. Per què? Perquè l'única forma que tenia una entitat intervinguda per retornar els diners era a través d'una sentència judicial o d'un laude arbitral. Amb aquest procés doncs, de l'arbitratge de consum, nosaltres portem ja en aquests moments doncs, iniciats, que estan doncs, en el període entre feta la vista iniciat el laude i a la vegada doncs, notificat, portem més de 4.000 laudes. I notificats, en portem a prop de 1.300 laudes. Pensem que això representa l'estorn a les persones afectades del 100% del nominal del seu capital i aproximadament són més de 22 milions d'euros.
Això, els laudes finalitzats, més de 800, i han implicat en tots els casos el retorn...
No, o sigui, finalitzats vol dir...
Que ja s'han acabat.
Que... Que ens ha
dictat sentència.
No, que ens ha contestat el... o sigui, és un tràmit. Els laudes importants són els notificats.
Que són els 1.200...
Quasi 1.300.
1.300.
1.300 laudes. I els laudes que s'estan elaborant són més de 4.000 que s'estan fent. Els notificats és que el laude ja és definitiu. O sigui, el que és el finalitzat vol dir que la persona que l'ha rebut ens ha contestat dient que l'havia rebut. O sigui, tenim la confirmació de que l'ha rebut.
I en tots els casos són positius?
Fins ara, en aquest moment, el 100% dels casos han sigut en favor del reclamant i automàticament, doncs, a Catalunya Caixa ve obligada a retornar-li el 100% del nominal de la seva...
Ha passat a disposar, en definitiva, de tots els seus,
de tots els seus diners.
En què consisteix aquest acord, el que dictamina, dictamina a través de l'arbitratge?
Com dèiem abans, i com a premissa hem de tenir en compte que l'arbitratge de consum es mou pel principi de voluntarietat. Això què vol dir? Vol dir que si tu demanes que et sents afectat pel tema que sigui, demanes amb un organisme de consum una sol·licitud d'arbitratge, automàticament l'altra part l'ha d'acceptar. Hi ha dues possibilitats per arribar a acords amb una empresa. És que s'adhereixi a l'arbitratge de consum i aleshores té l'obligació d'acceptar-los tots. Però per l'altre cantó hi ha la possibilitat, que és l'acord que vam fer amb Catalunya Caixa, i per la voluntat que l'equip directiu de Catalunya Caixa tenia per buscar vies de solució. Vull dir que en aquest aspecte hi ha hagut una entesa total per facilitar-li a nosaltres des de l'administració i d'una forma completament transparent, perquè pensem que tots els laudes que es fan laudes amb dret. O sigui, hi ha dos sistemes, amb dret o per equitat. Doncs són laudes amb dret. I, per tant, amb aquest aspecte, el motiu de que sigui acceptació un per un cada cas té dues vertents. Una, perquè així satisfà el que imposa la Unió Europea, de que no es pot fer una cosa per tothom, però per l'altre cantó té una altra, que si és una adhesió, tothom que demana l'entitat hi ha de ser-hi. I a vegades ens podem trobar, i precisament el tema de preferents, que no tothom qui demana l'arbitratge pugui obtenir-lo. Perquè pot ser, o sigui, posarem un exemple així, doncs, a gran escala, de que ens demana l'arbitratge una persona que té estudis superiors, doncs, universitaris, economia, coses d'aquestes, que a més té unes inversions, que és un inversor que n'ha fet o que n'està fent moltes d'inversions i, per tant, és un perfil que no entraria. Per tant, aquest cas no s'accepta. De l'altra forma, s'hauria d'acceptar. I probablement que l'àrbit igual fallava en contra. I si falla en contra, automàticament aquest laude ja no es pot recórrer. Perquè la via arbitral exclou la via judicial, com la via judicial exclou la via arbitral. Per tant, si no s'accepta, en aquesta persona que, tot i tenint doncs, aquests coneixements, es podia sentir enganyada, llavors pot optar a la via judicial i ja serà un jutge que podrà discernir si aquell contracte signat entre dues persones en un despatx amb els coneixements d'uns i coneixements d'altre era vàlid o no era vàlid. I, per tant, no tanquem cap via.
Podem recordar als nostres oients que un 80% de les participacions preferents es van signar amb persones majors de 65 anys i normalment, com apuntava el senyor Conesa, amb estudis no superiors. Quantes reclamacions, senyor Conesa, i quantes consultes han arribat a rebre?
Bé, o sigui, purament consultes, estem per sobre de les 5.000. Però amb reclamacions estem pràcticament a 10.000 reclamacions. Això és un treball, un esforç importantíssim per part de l'Agència Catalana de Consum, perquè hi ha d'esmerçar tots els seus equips, tots els seus professionals, per atendre aquesta sol·licitud. I, verdaderament, jo només des d'aquí puc agrair a tot el personal de l'Agència Catalana de Consum lo implicat i l'esforç que està fent per donar resposta a aquesta quantitat de persones que verdaderament estan afectades i que es mereixen tota la màxima atenció nostra. Pensem que d'acceptades ja estem aproximadament a 7.000, i a més en tràmit n'hi ha d'altres que estan en aquell procés. O sigui, hi ha en aquests moments una terra de ningú que diguéssim que són aquelles que van arribant, que s'estan registrant i encara no estan registrades i que s'estan citant, o aquelles que estan arribant de reclamacions i que nosaltres estem enviant a Catalunya Caixa. Vull dir que això fa aquestes 10.000 que tenim.
I el tema de l'acceptació per part de Catalunya Caixa, de l'arbitratge, acceptació o no,
depèn? Depèn precisament d'això, d'aquest perfil. I aquest perfil té diversos aspectes. Un perfil és aquelles persones que, per la seva condició d'estalviadors, i que la millor han posat a dintre d'aquest producte el 70, el 80, el 90 o el 100% dels seus estalvis, que per les seves condicions personals, d'estudis, familiars, d'entorn, els era molt difícil de poder entendre que allò era un producte de risc. Persones on en el contracte els consta que allò és un producte conservador. Per tant, aquí també hi ha acceptació. O també un grup de persones on no hi ha documentació. No hi ha contractes, no hi ha ordre de compra, o no s'ha fet el que és el test MIFID, que és el test d'idoneïtat que s'ha de fer a partir, és preceptiu a partir de l'1 de gener del 2008, o que són contractes on hi ha diversos titulars i resulta que aquest test només s'ha fet amb un, en els altres no. Vull dir, per tant, tot això hi ha per un vicis de consentiment o, verdament, nul·litats per falta de documentació. Tot això s'accepta i, per tant, es deixa oberta la línia amb aquells que són dubtosos i que, per tant, no s'accepten i tenen sempre la via judicial. Pensem que fins aquest moment Catalunya Caixa ens ha rebutjat 72 reclamacions.
Avui parlem amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, sobre les participacions preferents. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar i podeu dir la vostra. Participar-hi en el programa, no amb cap... No demanem un fons aquí en el nostre programa. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu 5 minuts per trucar-nos. Bé, senyor Conesa, si la persona reclamant ja s'havia adreçat a una organització de consumidors perquè tramités la seva reclamació, què hauria de fer en el cas que es plantegés adreçar-se a vostès?
Bé, com hem dit abans, la via judicial exclou la via arbitral.
Per tant, i revés, una cosa o
l'altra. La via arbitral exclou la judicial. Clar, si una persona ja s'ha adreçat amb una associació de consumidors o a través d'un bufet d'advocats i vol anar a la via arbitral, el primer que ha de fer és posar-se en contacte amb l'associació de consumidors, indicar-los la seva voluntat, perquè si la via ha estat iniciada i ja s'ha fet el tràmit, abans de poder presentar, accedir a la via arbitral, ha de retirar la seva reclamació judicial. Una vegada retirada, automàticament ha de dir a la seva associació de consumidors que iniciï la via arbitral.
I qui ha de presentar la reclamació? La mateixa persona que va signar les preferents? Pot ser el seu fill, pot ser una altra persona implicada?
Bé, lògicament, la reclamació l'ha de fer aquella persona que és el titular del contracte. Però això no vol dir, i principalment tenint en compte que hi ha moltes persones grans, de que puguin donar poders amb una tercera persona i aquesta persona és la que els representa en tota la tramitació. Tinguem en compte també que si hi ha diversos titulars, tots ells han de fer la reclamació i s'han de presentar tots. Vull dir, no es pot fer, doncs, que si són 7 titulars, un els representi tots, a no ser que tingui poders.
Perdoni, senyor Conesa, tenim una trucada. Teresa, des de Terrassa. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns. Sí.
Bueno, tot això que està... Tot això que està explicant aquest senyor,
sí.
Doncs nosaltres amb la meva filla, perquè jo tinc més de 80 anys, i vam anar a fer la reclamació, vam anar al això del consum.
Sí, a l'Agència Catalana del Consum.
Sí, i és de les vacances de Nadal, i encara no he rebut cap contestació.
Sobre què era? Sobre participacions preferents, precisament?
Sí, sí, sí.
Amb Catalunya doncs... Caixa.
Sí.
Doncs ara mateix, si li sembla, a través de la ràdio escoltarà l'explicació que li donarà Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Teresa, i molt bon dia, i molt bon dia per Terrassa, perquè jo també ho soc de Terrassa.
Ah, molt bé, doncs una, vaja, una conciutadana seva.
I tant.
Eh?
El tema és el següent. I com vostè, hi ha doncs, moltes persones que encara no se'ls ha dit res. Si la seva reclamació hagués estat rebutjada, vostè ja ho sabria. Pensem que quan nosaltres parlem que hi ha 10.000 reclamacions presentades a Catalunya Caixa i que en aquests moments l'acceptació està d'un a 7.000, vol dir que n'hi ha un gruix que encara ells estan estudiant i que nosaltres estem reclamant que ens diguin si verdaderament s'accepten o no s'accepten. I això no vol dir que algunes que no estiguin acceptades, nosaltres també les revisem. Per tant, la seva reclamació segur que en aquests moments està en aquest paquet que estem, doncs, contínuament en contacte amb ells i que en el moment en què Catalunya Caixa faci, doncs, o prengui la seva decisió en funció de la informació que rebi de l'empresa assessora, que és aquella que estudia cada un de tots els casos, automàticament se li comunicarà o ja per signar l'acceptació de l'arbitratge, el conveni d'arbitratge que signen les dues parts, en aquest cas fora vostè i fora, per altra part, Caixa de Catalunya, per iniciar tot el procés d'arbitratge, o rebaria una nota dient que no ha sigut acceptada. Però de moment sàpiga que si a vostè doncs, no se li ha dit res, vol dir que tota la seva reclamació encara està en tot aquest procés i que pensem una cosa, nosaltres en aquests moments portem i considerem que el tràmit normal estem per sobre dels 3 mesos, perquè són molta quantitat. Per tant, estigui tranquil·la, procurarem i, si més no, vostè ens envia un correu amb el seu nom, tal, i mirarem aviam doncs, com exactament està.
Sempre es pot preguntar, no?
Sí,
com
sí,
està
sí.
La meva situació? Doncs, per sobre dels 3 mesos és tot just aquest període. Si per diu això, que ho ha fet això, després de Nadal, ara han passat 3
mesos.
Ara.
Recordem a tots els nostres oients que si tenen alguna reclamació, alguna pregunta o alguna consulta a fer sobre aquest tema, qualsevol tema de consum, però sobretot sobre participacions preferents, poden informar-se trucant al 012 i o bé a través d'internet www.consum.cat.
Sempre ens quedem amb ganes, senyor Conesa, de tractar molts més temes. Potser només una qüestió molt ràpida. Reclamacions contra altres entitats financeres que no siguin Catalunya Caixa sobre participacions preferents? Alguna recomanació?
Bé, en aquests moments, pràcticament, nosaltres atendrem i estem atenent qualsevol reclamació que sigui sobre altres entitats que són entitats que no siguin intervingudes i en resolem de temes. Per l'altre cantó, l'altra entitat intervinguda, que en aquest cas és del grup Bankia, i que precisament té una gran incidència a la zona del Maresme i a Mataró, que és Caixa Laietana, que afecta doncs, precisament amb un col·lectiu on hi ha un doble problema. Per un cantó, que eren doncs, tenedors de particions preferents, però com un moment determinat i d'una forma enganyosa, se'ls va bescanviar aquestes participacions per accions. Aleshores, són accionistes i, per tant, aquí hi ha un conflicte amb el tema del Real Decret Llei que ha sortit per tot el tema d'arbitratge de preferents en Bankia, on ells, en principi, queden exclosos perquè són accionistes i que, per tant, és un greuge important perquè, verdament, haurien sigut doblement enganyats. En aquí, nosaltres, totes les reclamacions que venen de Bankia, nosaltres les recollim, però fins en aquest moment no podem fer. No podem fer res perquè encara no està determinat quan començaran els arbitratges de Bankia. A totes aquelles que ens vinguin, que siguin de Bankia, nosaltres doncs, en el seu moment l'escolçarem.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Teresa de Terrassa ens ha trucat i et dona les gràcies per la seva resposta. Per tant, hem tingut un bon diàleg aquí. Que vagi molt bé, senyor Conesa, fins d'aquí 7 dies.
Fins la setmana que ve, si
fins la setmana que ve, si
i molt bon dia.
Bon dia. Amb més temes de consum i temes d'economia, com sempre, avui a les 8 del vespre, al Plusvàlua. Carla, de què parlareu avui?
Aquesta tarda parlarem de la importància del tercer sector en l'economia catalana. Tindrem amb nosaltres a la senyora Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya.
Que vagi molt bé, bon programa, Carla.
Moltes gràcies,
dijous.
Ignasi.
Adéu-siau.
Fins dijous.
Plusvàlua del primer cafè. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen les millors ofertes.
Per això, ara tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
En alimentació, productes frescos, drogueria i neteja, centenars de productes amb un 20% de bonificació addicional.
Que podràs bescanviar de l'1 al 15 de maig a Hipercor.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Crisi serà el tema del simposi de la Fundació Claret, que tindrà lloc aquest dissabte a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria, número 5. Des de l'any 1999, la Fundació Claret, Experiència Cristiana i Comunicació, organitza cada any una trobada de reflexió sobre temes d'actualitats, sempre, com els seus promotors diuen, adreçats a ciutadans crítics, especialment cristians. Cristians enfront la crisi, més enllà dels serveis socials. Aquest és el tema, amb una previsió de participants molt interessant. Ara ho comentarem amb el provincial dels claretians de Catalunya i un dels inspiradors, ara fa 14 anys, d'aquest simposi de la Fundació Claret, Màxim Muñoz. Pare Màxim Muñoz, molt bon dia.
Bon dia.
Presenti'ns aquest 15è simposi de la Fundació Claret. Quin programa té per als qui vulguin acostar-se al matí i a la tarda al carrer Roger de Llúria, número 5.
Doncs bé, aquest 15è simposi té algunes novetats al marge del tema que després explicarem, no? És un format, diríem, més simplificat, és només de migdia. També, pràcticament, encara que demana una inscripció de 10 euros, aquests 10 euros també, diríem, es convertiran al final en una compra de llibres de l'editorial. Per tant, hem fet una cosa més àgil, no? Pel que fa al tema, bé, ens ha semblat interessant, no som els únics, perquè gràcies a Déu això doncs altres entitats també ho posaran de relleu, és veure l'aportació que en aquests moments els cristians podem fer en aquesta situació que hem anomenat de crisi, potser aquesta paraula ja està molt gastada, no? Però amb la intuïció de que potser només es veu dels cristians les iniciatives socials, que realment pertanyen molt a l'essència del cristianisme, és a dir, aquesta sensibilitat pels més desvalguts i aquesta capacitat de solidaritat que eixamplem a altra gent, evidentment no cristiana, però potser no es veu tant una cosa que hauríem d'accentuar més, que és altre tipus d'aportacions, diríem més en la línia de conviccions profundes, no? de valors, de sensibilitats que estan al rerefons i que potser són més importants encara que això que potser més es veu, que són les iniciatives socials. No? Mm-hmm.
La conferència d'inici, la conferència de contingut de fons, serà a càrrec de Juan José López Burniol, un home que combina la seva tasca com a notari amb la de l'analista polític i social. Des de la seva col·laboració amb diversos mitjans de comunicació, ha escrit diferents llibres. Parlarà de les claus per entendre globalment la crisi. Què podem esperar del que ens pugui dir López Burniol?
Bé, podem esperar una anàlisi, com sempre fa, diríem, molt fina i profunda, no? I d'altra banda, li han demanat, no exclusivament des de la fe, no? Tot i que farà la seva derivació sobre quina aportació poden fer els cristians, no? Però sobretot que ens posi en evidència, precisament, que la crisi no és únicament econòmica i que ens posi de relleu aquests altres factors, diríem, més de model, de societat, de persona, de valors, doncs, que realment entren en crisi. Per tant, l'afrontar-la no serà només buscant noves polítiques econòmiques, no? Sinó potser una mena de regeneració ètica, moral, personal, social, etc. No? Mm-hmm. Això és el que esperem que ens aporti.
Esperem que sigui, segur que ho serà molt interessant. Després hi haurà una tertúlia de debat amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, amb el director del Centre Cristianisme i Justícia, el jesuïta Llorenç Puig, i també la religiosa teresiana que treballa en aquest anomenat quart món del Raval, Victòria Molins, així com l'escolapi Enric Canet, director del Casal d'Infants del Raval, moderats per Xavier Solà. L'aportació cristiana al context de crisi, més enllà del compromís social, perquè de vegades tots pensem que els cristians davant la crisi doncs ens hem de comprometre, hem de fer un almoina, hem de fer alguna ajuda social, però potser és més que això, no?
És així, aquest és el cor, diríem, del simposi, no? I certament, a veure, aquestes persones, diríem, provenen especialment i tenen responsabilitats importants en camps més aviat socials, no? Però precisament amb ells els hem volgut demanar o que facin la seva aportació, diríem, més enllà d'això, de l'aportació social, de les iniciatives tan variades i realment tan necessàries avui, doncs a nivell de menjadors socials, d'iniciativa contra l'atur, tota la feina que està fent Càritas també a nivell també dels habitatges, etc. Quina motivació hi ha? Quins valors, a més, es porten? Com es contemplen les persones? No? Amb quina dignitat? Tot això que realment pot ajudar la societat a trobar altres referents, no? Des del refer, d'alguna manera, el teixit, tant personal com social. No?
Doncs esperem que vagi molt bé aquest simposi. Recordem aquest dissabte, abans he dit matí i tarda, per la inèrcia dels últims anys, només al matí, però ben intens aquest matí des de les 9, un quart de 10, 9:15, la recepció i l'acollida al carrer Roger de Llúria número 5. Per inscripcions hi ha fundacioclaret.org o l'adreça info@fundacioclaret.org i també el telèfon de la Fundació al 93 342 9079, 93 342 9079. Algun detall que vulgui afegir, Màxim Muñoz?
Bé, esperem que pugui ser una aportació positiva, que, com sempre, donarem a conèixer a través d'algun petit vídeo i d'algun text. És una col·laboració més que, des de la nostra sensibilitat cristiana, fem doncs, amb una realitat que requereix realment l'aportació de tots.
Cristians enfront la crisi, més enllà dels serveis socials. Aquest és el tema, el lema del simposi de la Fundació Claret, 15a edició d'aquest fòrum, que tindrà lloc aquest dissabte, demà passat, des d'un quart de 10 del matí, a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria número 5, per als qui s'hi vulguin acostar directament. Suposo que poden fer-ho, però és recomanable apuntar-se abans, per això de la logística.
Sí, és recomanable. O sigui que es trobi una sorpresa que potser els hi falta una cadira, però vaja, també, si pel que sigui no ho poden fer, doncs
ben rebuts.
Sí.
Moltes gràcies, Màxim Muñoz, superior provincial dels Claretians de Catalunya i també president de la Unió de Religiosos de Catalunya, així com iniciador i ara també responsable d'aquest simposi de la Fundació Claret. Felicitats per la feina de reflexió que fan vostès i fins una altra. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Aventura Solidària al Bisbat de Lleida. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Llucet gros a 9,95 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
A Fundipau, Fundació per la Pau, fa 30 anys que treballem per la promoció de la cultura de pau. Vine a celebrar-ho al Palau de la Música amb un concert de la Locomotora Negra, el dissabte 13 d'abril a les 6 de la tarda. Entrades a la web o a les taquilles del Palau.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
I tanquem l'edició del primer cafè de Ràdio Estel avui, com tots els dijous, amb Nutrició i Salut, aquest espai que compartim amb Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica. Quan passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 10, la saludem ja. Ella és a l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia. Avui realment sí fa un dia de primavera i sí, això ens anima a començar a parlar de productes de primavera.
I avui parlarem de fruites de primavera.
Exacte. Jo crec que les fruites és un dels productes que tenim als mercats que ens fa veure molt clarament que, bueno, que la natura hi ha un canvi espectacular, no? Bé, jo començaria per la primera, que són els maduixots. No maduixes, perquè la maduixa petita és un producte exquisit, indiscutiblement, però car. En canvi, els maduixots, que ja fa més d'un mes que els tenim en els mercats, més d'un mes llarg.
Sempre s'avancen, eh?
Clar, no s'avancen, perquè és que realment ens arriben, per exemple, de la zona d'Almeria, que hi ha aquells hivernacles tan importants, ens arriba moltíssima quantitat. Però, clar, les primeres vegades que veiem un tipus de fruita en el mercat, també el preu s'ho fa mirar, dues vegades. I com aquí tenim aquesta insistència, bé, en volguer ser justos, no? Justos amb aquesta societat que ens està tocant vivint i no fer despeses innecessàries, etc. Pues ara ja sí m'atreveixo a parlar dels maduixots, perquè ara ja sí estem en primavera i ara comencen a tenir un preu accessible. Fins ara no. Vindran moltes fruites de primavera. Avui ja en els mercats veiem, per exemple, també, com a primícia, els nespres. Però preu d'avui, acabat de mirar, no? Els nespres estan a 6 euros quilo, quan les maduixots estan es poden trobar a un euro i mig al quilo. La diferència és notable, Per tant, no cal córrer a comprar les primeres fruites perquè realment sempre van a un preu molt car i, en canvi, si esperem unes setmanes, baixaran molt de preu i, a més, estaran molt més bons perquè tenen aquell punt de maduresa tan important. Per tant, parlem de la primera fruita per excel·lència, que són els maduixots, i que agraden a moltíssima gent, que són les fruites més lleugeres, més baixes en calories que existeixen. Estan de l'ordre de 25 quilocalories per 100 grams, per tant, això suposa que un quilo només són 250 quilocalories i una dosis de sucre baixíssima, baixíssima. Què vol dir? Que això és ideal pels diabètics, perquè els diabètics sempre han d'estar controlant no passar-se d'excés d'hidrats de carboni, especialment pels diabètics tipus 2, que són molta gent gran, la majoria. És una fruita molt bona que valdria molt la pena que l'aprofitessin i d'una manera molt especial també per persones que pateixen triglicèrids. Els triglicèrids alts crec que es cometen molts errors amb l'alimentació, ja ho ampliarem un proper dia, sí, si un cas, però que una de les causes de pujada de triglicèrids és consumir un excés de sucres però que també venen a partir de la fruita. Per tant, la primavera és un moment en què, com hi ha fruites molt bones i a molta gent li agraden molt, pues, si pateixen diabetis és molt fàcil que els pugi el sucre, si prenen un excés, i és molt fàcil veure pujades de triglicèrids. Per tant, la primera atenció de cara a la salut és aquesta. No abusin de les fruites, però aprofitin la bona fruita, com és el maduixot, perquè d'aquesta sí que poden abusar una mica més. També voldria dir que els maduixots són molt rics en vitamina C. molt rics. La fruita vermella és molt rica en vitamina C. Sempre parlem de taronges, no? De llimones. Està clar que els cítrics ho són, però tot el que és la fruita d'arbust és riquíssima en vitamina C. En realitat, aquestes plantes poden créixer fins i tot a zones d'alta muntanya, zones molt fredes, sempre amb més retras, lògicament, no? Ara veiem que a l'alta muntanya comencen a rebrotar de nou aquestes plantes, perquè més no moren amb la neu, rebroten de nou, estan molt lluny encara de tenir flor i, per tant, de tenir fruit, però es donen, no?, a l'alta muntanya. I tot aquest arbust petit, pensem que a la vegada és una font d'aliment per molts animals i és un aport de vitamina C molt interessant, no? En algunes ocasions fins i tot per sobre de la pròpia taronja. De manera que també ens vindrà molt bé en aquesta època que molta gent es refreda, que agafa aquells canvis de temps, no? Que igual tenen calor que tenen fred, és moltíssim. Ens vindria molt bé aprofitar aquests maduixots, no?
Doncs els maduixots, producte estrella pel que fa a fruites de primavera, i a més ara recomanem, amb tots els respectes als que arriben d'Andalusia, d'Almeria o de Huelva, en tenim més aquí a casa nostra,
Clar,
també
quan arribin,
el Maresme, per exemple.
Quan tinguem la maduixot del Maresme, és insuperable. A veure, de gust és absolutament insuperable. Però bé, tampoc hem de dir que no podem comprar uns altres, però sobretot mirant molt el preu, que jo insisteixo molt en això, no? I perquè us feu una idea de la diferència entre sucre que ens aporta els maduixots o que ens aporta aquesta altra fruita, que són els nespres, no? que vindran...
També són d'ara, també vindran.
Vindran amb abundància, i després els albercocs, i vindran amb abundància. Clar, em diran, és que sempre trobo de tot. Clar, però a quins preus, no? Vull dir, nosaltres parlem del producte de la temporada. Els maduixots tenen de l'ordre d'uns tan sols 5 grams de sucre per cada 100 grams. I els nespres tenen de l'ordre dels 23. Fixeu-vos la diferència, és molt, molt notable, Per tant, penseu que si ho passem en forma de cullerades, per entendre'ns, les maduixots seria com mitja cullerada supera. En canvi, els nespres serien com 2,5 cullerades superes de sucre, Per tant, és una quantitat realment molt, molt alta. Bé, i ja posats a dir coses, perquè estem, avui tenim el programa més curt, però tindrem molt temps per parlar de les fruites de primavera, perquè la primavera, com deia, és més llarga.
Sí, sí.
És llarga, també provoca problemes, no? Bé, un últim apunt dels maduixots, com sempre, perquè avui canto les seves excel·lències i realment la tenen, i ara parlarem uns moments de les dietes d'aprimament, que millor que una fruita molt baixeta en sucre i molt baixeta en calories, no? Per posar-les en dietes d'aprimament. Però atenció, perquè els maduixots poden provocar al·lèrgies. Hi ha gent que és al·lèrgica als salicilats. És un cosí germà de l'aspirina, per entendre'ns, no? L'aspirina és
acetilsalicílic.
Els salicilats estan en aquestes fruites. Això té un efecte antiinflamatori molt interessant de cara a la salut, però hi ha gent que és al·lèrgica. I, per tant, hi haurà persones que tenen al·lèrgia, i clar, diem al·lèrgia, realment és una intolerància als salicilats, no? En canvi, és molt curiós que nens al·lèrgics, molt al·lèrgics, al·lèrgics a l'ou, al·lèrgics al peix, és a dir, al·lèrgics a les proteïnes, no ho són els maduixots. O sigui que no s'estranya ningú que una persona que sigui molt al·lèrgica d'una manera molt seriosa i molt important pues a la llet, no? A la proteïna de la llet, a la proteïna de l'ou, a la proteïna del peix, i a vegades hi ha nens que ho són a tota l'hora, perquè són coses molt serioses, resulta que no ho són els maduixots, perquè els maduixots el que crea problema no és una proteïna, sinó una d'aquestes sals, no? Els salicilats. I per últim dir-los que si algú s'anima a fer una dieta d'aprimament parell de dies, no?, de desintoxicació de l'organisme, etc., podrien fer la barreja de iogurt desnatat indiscutiblement amb maduixots. L'efecte és molt bo. Fixeu-vos que jo ja poso iogurt perquè la dieta no sigui insuficient. No hauríem de fer mai una dieta per sota d'uns 35-40 grams de proteïna al dia. Clar, això no és una gran quantitat de proteïna, però si la fem més baixa en proteïnes, doncs molta gent baixa de defenses, etc. Clar, si posem iogurt, ja estem posant una proteïna. Imaginem que una persona només fa en tot el dia, ara ja han passat els dejunis i abstinències, però venen diríem, els socials de primavera, no?
Sí.
Allò de... ens avancem a les dietes de primavera.
De l'estiu, allò sí. que diuen l'operació biquini, no?
Exacte, allò que diuen, no?, que vola, la gent vol aprimar-se d'una manera molt sí. ràpida. Però sí que en aquesta època alguna persona nota que el seu organisme està congestionat. Aniria molt bé aquesta barreja de iogurts amb maduixots, però els recomanaria que com a mínim prenguessin 6 iogurts. 6 iogurts en tot el dia no és cap barbaritat.
No, doncs ens quedem aquí. Hem parlat sobretot dels maduixots i altres fruites de primavera sí. que anirem comentant, anirem com els nespres o moltes altres.
I tant.
Gràcies, Maria Josep Rosselló. Bona primavera, aquesta primavera que ja llueix al Pirineu.
Avui li podem dir a tothom. Bona primavera.
Això mateix. Adéu-siau. Fins aviat.
Adéu.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 1:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema l'any de la fe. Al migdia, eucaristia. I per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe de spinning. Un nous amics et posen menys anys dels que tens. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un 15% de descompte en el tractament facial de dia de marques com ara Lancôme, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Guerlain. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui, quan encara no fa un mes de l'elecció del Papa Francesc, es compleixen 50 anys de la publicació de l'encíclica Pacem in Terris, aquell històric 11 d'abril de 1963, encíclica promulgada per Joan XXIII i que va determinar d'alguna manera la doctrina política que, segons el Papa, havia de possibilitar la instauració de la pau mundial i la superació dels conflictes propis de la Guerra Freda, una pau que només seria possible, i encara només és possible ara també, si es fonamenta en els principis d'igualtat i llibertat. Amb aquest record de la Pacem in Terris ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.